Ens tornem a fases i coses per l'estil, però el que no volem perdre són els nostres col·laboradors habituals i per això tenim amb nosaltres el Pablo Jiménez, del Celler de Llibres. Bon dia, què tal?
Bon dia, Albert.
Estàs en fase fins als nassos ja o com...
Una mica, però bueno, molt agraït. Estem disparats, estem que no donem a l'abast, perquè, clar, són maneres de treballar molt diferents de les que teníem habitualment i costa adaptar-se, però, mira, afortunadament tenim clients molt fidels i tenim molta gent que ens estima molt i que continua fent, pues, això, algunes comandes. I, mira, de moment continuem treballant. Tu, que ja és molt, que tenim companys que o ja han plegat o ja estan a punt, companys del comerç local. Jo no vull ni pensar com estan els de bars, restaurants i de més, que puf, aquests encara estan pitjor, no? Vull dir, bé, no poden ni, vamos, fer res. Però, bueno, tenim esperances.
Esperances i recomanacions tenim,
sí,
també.
Sí, tant. Sempre, recomanacions sempre. Sempre.
Recomanacions per gaudir de la cultura, que això, tot i la dificultat, no hi havia excusa, per no comprar el comerç local, era possible. Tot era
I
possible,
tant.
Per experiència pròpia ho puc dir.
Sí.
Escolta, Pablo, doncs què ens recomanes per aquesta setmana?
Vinga, aquesta setmana vaig a ser una miqueta eclèctic, vaig a recomanar coses que se surten una miqueta de res del meu àmbit habitual.
Ah!
Però sí, perquè en canvi d'anar-me directament a ciència-ficció i fantasia, que és el que normalment recomanem en aquest espai, jo hi ha un llibre que tots els que siguem així una miqueta friquis ens agradarà, encara que no sigui directament fantasia, i és que t'estic parlant de 1793, de Niklas Nat Ochdag.
De qui? Has dit, perdó?
Niklas Nat Ochdag.
Uf, que
complicat,
complicat.
No?
Sí,
tu
ens sí.
Recordes 1793, que és més fàcil.
Val. De què va?
Doncs mira, és una novel·la negra, en realitat. Vale? Els fans de la fantasia i la ciència-ficció també ens agrada a la majoria molt la novel·la negra i tal, i més si és com en aquest cas. Aquí és una novel·la negra ambientada a la Suècia de finals del 18, a l'any 1793, com diu el títol, i
clar,
els protagonistes...
Si estigués ambientada al 1984 seria estrany, no?
No tindria sentit amb aquest títol. I els protagonistes, quan un comença a llegir, diu, hosti, si són Sherlock i Watson, pràcticament, no? I d'aquí ve el meu amor per aquesta novel·la. Són un Sherlock i un Watson, però molt particulars. Són el Sherlock i el Watson portats al fang més fosc i immund que et puguis imaginar. Com és característic de la novel·la negra nòrdica, perquè l'autor és suec, doncs aquells ambients foscos, tristos, depravats, doncs aquí Sherlock i Watson formen part d'aquest ambient. Tot i que té una ambientació històrica absolutament magnífica, és un thriller amb tota regla i un thriller al més pur estil de la novel·la negra nòrdica i tremendament ben escrit. És un llibre que l'he disfrutat moltíssim, que l'he recomanat molt i, escolta, tothom que se l'ha endut li ha encantat, li ha semblat meravellós. Ara, que no esperin una cosa tipus Camilleri, així amb un to més lleuger, més divertit, més alegre, perquè aquí no, aquí t'arrossega per als camins més foscos de la Suècia del segle XVIII.
Els suecs escriuen sobre coses fosques?
Jo crec que és que com tenen molt poc sol, igual això els hi afecta, no? Vull dir, clar, aquí Montalbano, italià, o sigui, Camilleri, el seu personatge, Montalbano, italià, bueno, doncs molt mediterrani, molt sol, molta llum, molta platja. Clar, els suecs això no. Platges igual en tenen, però ben bé sol i alegria... Igual en tenen poca. Llavors, però bueno, molt interessant per això la novel·la. A mi em sembla absolutament fascinant i m'ha encantat. És que m'ho he passat bomba, però bomba. O sigui que el recomano molt, 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 molt. Que no s'ho perdi ningú.
Com a més, apuntant que mereix que surtis del gènere habitual, imagina't si és important.
Imagina't si m'ha hagut d'agradar. Imagina't si m'ha hagut d'agradar. O sigui que...
Per tant, perquè 1793,
molt, 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 molt recomanable. No us estranyeu, aviam, encara no tinc notícies d'això, però no m'estranyaria gens ni mica que això acabés convertit en una potent sèrie en plan HBO, d'aquelles així més dures, més fosques. No m'estranyaria gens, eh? O Amazon Prime, que ara estan els tios... Com que estan deixant sense feina els llibreters, pues, tenen moltes peles. I s'has pensat...
Va, això no entrem, perquè no entrem en aquests temes que ens liem. Què més tenim? Sí. Què més tenim, Pablo?
Pues mira, ja tornant una miqueta al meu gènere habitual, ha sortit una reedició amb 5 volums de totes les històries de Fafard i el ratonero gris, ¿vale? Les ha tret Gigamesh i les ha tret amb butxaca, ¿vale? Amb la qual cosa és un clàssic de la fantasia. Jo crec que és un dels... Això, juntament amb Conan i el Bàrbaro, amb Conan el Bàrbaro, serien els principis fundacionals del que seria el que coneixem com espasa i bruixeria, aquest gènere més aventurer, gairebé pulp, d'herois que s'enfronten a tasques pràcticament impossibles i les superen gràcies, en el cas de Conan era la seva força, en aquest cas serà gràcies a l'astúcia, a la trapelleria i als contactes amb els baixos fons, molt divertits de llegir, molt àgils i, a més, amb butxaca, amb la qual cosa surten molt baratets. Són 5 volums, tots ells comencen amb espades, i són espades i nigromantes, espades contra la muerte, espades contra la magia, les espades de l'Anjamar i espades en la niebla. I amb aquests 5 volums... Tots són espades, tots són aquí, tots són espases, i bueno, perquè també és molt aquest gènere... És un gènere que s'apropa molt al que seria la capa i espasa, és a dir, a aquest gènere més d'aventura, ¿vale? Amb una fantasia que tampoc busca gaires explicacions. No seria un Brandon Sanderson que intenta crear el seu món i que tot sigui coherent. Aquí l'important és la diversió, que passi ràpid, són hereus directes de, doncs, a lo millor d'aquell Barsoom d'Edgar Rice Burroughs, de John Carter, saps? Uh-huh. I hòstia, es nota i es disfruten moltíssim, són una lectura ideal per aquests dies, així que volem algú lleuger, algú ràpid de llegir, algú que m'entretingui i que no em faci pensar, pues escolta, això és meravellós.
Doncs, escolta, sembla una gran proposta. En qualsevol cas, sempre variat, eh? Tot això sí que... Perquè és molt habitual, també, en la novel·la fantàstica i en la ciència-ficció, les sagues que mai es queden en una sola novel·la.
Hi ha pocs que es queden en una sola novel·la. El que passa és que, realment, els que valen la pena que són una sola novel·la, normalment valen molt la pena. Molt. Jo què sé, per posar-te un exemple, doncs l'Elantris de Brandon Sanderson o l'Enquadernador, que crec que vam arribar a comentar just abans del confinament, aquesta novel·la de fantasia amb la qual la màgia consisteix en que es poden atrapar els sentiments, les emocions, els pensaments de les persones amb un llibre, l'enquadernar-ho, vull dir, molt, molt interessants. Llavors, clar, perquè funcioni una proposta d'un sol llibre, ha de ser molt potent, ha de funcionar molt bé.
Mm-hmm. Doncs, però escolta'm, dues propostes. Què més?
Bueno, si et sembla, parlem una miqueta de còmics, ¿vale? Perquè, tot i que, clar, estem parlant de que portem 2 mesos sense novetats, pràcticament.
Sí, perquè això també s'ha aturat, no? Esclar, la distribució...
Ara estan tornant a començar a sortir algunes novetats. Llavors, clar, estic tirant més de llibres o de còmics o de jocs que ja havien sortit. Per què? Perquè, bueno, pues la producció era difícil, la distribució encara ho era més, i bé, això ha portat a que la majoria d'editorials, o pràcticament gairebé totes, hagin optat per no treure còmics, o no treure llibres, o no treure jocs. Llavors, hi ha molt poquetes novetats, però, bueno, les que hi són valen molt. Hi ha cosetes. Mm. Continuarem cosetes interessants.
Què més, doncs? Què més que
doncs
hi ha?
Doncs anem a parlar de còmics. Jo volia recomanar un còmic que es diu Duam, la piedra de la luz. La piedra de luz, perdó. Que Planeta Còmic és un còmic d'estil europeu, ¿vale? amb un relat així fantàstic, amb una il·lustració que a mi m'ha encantat. M'ha agradat moltíssim l'estil del dibuixant, de Félix Vega. Molt, molt ben... Una història molt ben tramada que ha tret Planeta. Félix Vega és un autor xilè i, bé, jo l'he trobat tremendament interessant, a més, amb un món de fantasia molt ben tramat, molt interessant, amb te fuig una miqueta del món de fantasia habitual d'elfos, elfs, nans, orcs i demés, i que fa un plantejament molt, molt xulo, molt interessant, que realment vull recomanar, perquè molt, 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 molt xulo, i ja et dic, vull dir, la història molt ben construïda, però a més el dibuix l'acompanya magníficament, i ostres tu, vull dir, val la pena, aquest val molt la pena.
Mm-hmm. Doncs escolta, apuntat queda també aquesta recomanació. A més, és això, que com dèiem, que hi havia més temps, es deia que parlava amb el gremi amb el president del gremi de llibreters també, d'editors, perdó, no m'equivocaré ara jo de gremi, que ens deia que s'havia doblat el consum de literatura, per tant, pot ser un bon moment també, sí. No?
Sí, a més jo crec que és un magnífic moment per atrevir-se a descobrir nous autors, perquè ens estem anant sempre a aquell autor que ja conec, aquelles obres que ja ens sonen, o allò que recomanen a determinada premsa o a determinades ràdios perquè són molt escoltades, i de vegades ens oblidem d'intentar descobrir nous autors que ens poden sorprendre i que es poden convertir en els nostres preferits ràpidament. Mira, qui ens havia de dir fa un parell d'anys que Juan Gómez Jurado seria el gran supervendes amb Reina Roja i Loba Negra, no? Vull dir, jo què sé, doncs pues mira, s'atrevista a descobrir-ho, i tothom que s'emporta Reina Roja torna al cap d'una setmana i diu que ja me l'he acabat, que avui el segon. O sigui que, mira, són autors d'aquells que els descobreixes al millor per la recomanació d'un llibreter o perquè te'l comenta un amic que se l'ha comprat, i jo et recordo que ningú volia Harry Potter quan es va intentar publicar per primera vegada.
Clar, clar, i tant. Els prejudicis són complicats.
Aquí.
Què més tenim?
A veure, seguint amb el còmic, no és ben bé còmic, però a mi és una obra que m'agrada molt, i és que ha sortit el segon llibre de Simon Stålenhag. També me'n torno a anar cap a Suècia i aquests llocs així.
Trobes a faltar el fred o què passa exactament?
Jo crec que sí. Ja saps que jo soc de muntanya i de fresqueta, i això de la platja, i això no m'ha agradat mai, perquè acabo fins al corro de la calor. Estar dins del mar m'agrada molt, però estar a la platja allà, torrant-me, no. Però bueno, havia tret les històries del bucle, que Tales from the Loop, que donava aquest toc tipus Stranger Things, barrejant uns ficticis anys 80 amb tota una sèrie de tecnologia, de robots i tal. I ara Roca Editorial ha tret el segon llibre, que es diu El Estado Eléctrico, i bueno, tenint en compte que han fet la sèrie ara fa poc a Amazon Prime, han fet la sèrie de Històries del Bucle, pues, bueno, està molt bé que tinguem aquesta segona part del llibre. El relat és relativament curtet, però el llibre ha estat plegat d'il·lustracions de Stålenhag, que són una autèntica meravella, són una preciositat. Llavors jo el fico més dintre del que seria la obra gràfica de la novel·la gràfica o del còmic, que no pas del que seria el llibre tradicional, que normalment és tot text i no hi ha il·lustracions, amb el llibre per adults, estem parlant. I bueno, jo crec que és molt potent, que val molt la pena, i que val la pena inclús tenir els dos, vull dir, el Històries del Bucle i El Estado Eléctrico, perquè tots aquells amants de la il·lustració el gaudiran moltíssim, i els que els agradi el tema d'aquest retrofuturisme, pot ser molt interessant, jo crec que els agradarà moltíssim.
Doncs perfecte. Són opcions. Què, tenim algun joc també?
Sí, però jo abans de passar els jocs...
Encara tenim
algun joc. Això sí que se surt completament de la meva línia habitual.
Estem arriscant avui, eh?
Avui, bueno, no, amb aquest no arrisco. Aquest és aposta segura. Aposta segura. I ara quan et digui el títol, m'entendràs ràpidament. Perquè és un llibre que jo, tal com va arribar, vaig pagar un dels exemplars i me'l vaig quedar per mi, perquè l'estava esperant des de feia molt i no m'ha decebut en absolut. I, bueno, el que és llegir, llegeixes poc. Però si ets al poble, així com jo, i estàs enamorat de Sant Cugat, com ho estic jo, doncs aquest llibre l'has de tenir. Es diu Sant Cugat del Vallès desaparegut. I és, doncs, bueno, una aposta de la col·lecció de l'editorial F2 dintre de la de la seva col·lecció de desapareguts, que han anat fent diferents poblacions de Catalunya amb, doncs això, el passat d'aquestes. I clar, doncs és un recull de fotos amb petits textos que donen context a les fotos. I clar, doncs veure els quatre cantons, quan érem de terra, amb una tartana dels anys 20 i amb, el, amb els dos cafès hostals que hi havia allà, o veure el casino de la Rabassada, o trobar-te amb com era la plaça Octavià quan encara era l'era dels monjos, gairebé. Veure aquest Sant Cugat desaparegut amb, amb imatges en blanc i negre que van des del 1830, 1840, fins al... Bueno, hi ha alguna dels anys 70, però la majoria està entre mil... finals del 19, principis del 20. Home, o veure aquell monestir, l'interior del monestir amb tot de cadires de fusta i mimbre... Clar, vull dir, això no té preu, és una meravella.
I escolta, quan fa que s'ha publicat això?
Durant el confinament. De fet, aquest ha sortit farà 3 setmanes, un mes. N'hem venut uns quants, però encara en tenim perquè en vam demanar molts. Perquè, clar, si això no es ven a Sant Cugat, ja em diràs on es vendrà.
Ja. Haurem de trucar a veure si podem parlar amb el, amb l'autor, a veure si...
Et dic el nom, perquè és...
Ricard Mestre.
Sí, Ricard Mestre. És un informàtic i és col·leccionista de fotos. De fet, pràcticament totes les fotos són de la seva col·lecció particular. És l'administrador d'una pàgina web que es diu Postals i Fotografies de Sant Cugat del Vallès. I home, la veritat és que és molt interessant. Jo crec que seria molt, molt, molt interessant tenir una xerrada amb ell que ens expliqués. Jo aquest llibre m'ha despertat, per això el volia comentar, m'ha despertat un somni que ja... que vaig començar a acariciar fa uns anys. Te'n recordes d'aquelles col·leccions que treia el Tot Sant Cugat de fotos antigues i tal? Doncs, pues, bueno, la idea d'agafar la càmera un dia i posar-me a fer les fotos doncs, des del mateix angle i des del mateix lloc. Però avui dia, i fer una comparativa, no?
Això ho vam fer nosaltres, també, una vegada amb la plaça Barcelona. Recordo que és més difícil del que sembla.
Molt difícil, però és que ho trobo un repte, per això m'agrada la idea, no? Perquè és allò de dir, ostres, tu, trobar el mateix angle no és fàcil, no és fàcil. Perquè hi ha moltes coses que han aparegut al mig, o que ja no existeix aquell lloc des d'on es va fer la foto, perquè hi ha un edifici ara. Però bueno, es pot jugar, es pot jugar. I parlant de jugar, doncs parlem de jocs. A veure, la veritat és que hi ha hagut poques novetats, però sí que estan havent, doncs bueno, alguns crowdfundings amb els quals, evidentment, com a llibreria ens hem apuntat, i hi ha alguns jocs doncs, que poden ser molt, molt interessants, no? Jo, per exemple, doncs se m'acut recomanar pues, un llibre que es diu... un joc que es diu Gravity Superstar, que és molt curiós perquè tu planifiques uns moviments, però després de tenir en compte la força de la gravetat. La força de la gravetat et desplaça, amb la qual cosa el moviment que tu havies planejat igual no surt exactament com havies volgut i es torna tot una miqueta caòtic. Bé, divertit, interessant, un plantejament així diferent. I la veritat és un llibre, és un joc per 2 a 6 jugadors a partir de 7 anyets, o sigui que realment és com amb un enfoc molt familiar. Després, evidentment, doncs, bueno, hem de seguir recomanant El Palomar, el joc de Jordi Castaño, del fill de l'Eugeni Castaño, un autor de jocs reconegut aquí a Sant Cugat. No hem d'oblidar que el Jordi té ara, no sé si té 9 o 10 anys, quan va dissenyar el joc, en tenia 8. I és una passada, és superdivertit de jugar, a més un joc molt àgil, molt incluint-li l'habilitat i tal. I després hi ha un, i amb aquest jo crec que amb això ja aquesta setmana ja hauríem recomanat jocs, que es diu Belrati.
Belrati.
És molt, molt... Belrati, amb dues T's. Belrati, amb dues T's. Que a més és, aquest és dels pocs que estan publicats bilingües, en català i en castellà. I es tracta de que hi ha un falsificador d'obres d'art, que és aquest Belrati, i bé, hi ha una exposició i has d'intentar detectar quines són les falsificacions que ha colat aquest Belrati dintre del museu, no? Un joc ja per una miqueta més grans, a partir de 9 anys, però també és un joc, doncs això, de 30 minuts, un filler, que permet, doncs, això, de 3 a 8 jugadors, molt entretingut, molt àgil i molt... No sé, a mi m'ha agradat molt, m'he passat molt bé jugant-lo. La veritat no l'he provat amb 8 jugadors perquè com encara estem amb aquest confinament, amb aquesta fase 0, que, per favor, que aviat passem a la fase 1, a la 2, a la 3...
I a la 8, si pot ser.
I que ens tornem a veure tots, perquè jo tinc moltes ganes de veure gent, d'abraçar gent i de saludar, pues això, no? Moltíssima gent.
Ai, que t'han perdut.
Gent que fa molt temps que no veig, bueno, per videoconferència i tal,
però, que crec que...
però poca cosa més, em trucaven.
Has tingut una trucada a mig fer. Doncs això. Escolta, per cert, l'altre dia vaig veure que...
Sí, he tingut una.
Sí, que hi ha una versió online del Catan gratuïta que està prou bé, eh? Que... Sí.
Sí, està bastant bé. Està força bé. De fet, ja... Bueno, jo he estat aquests dies, doncs he aprofitat per provar tota una sèrie de plataformes que recomano. Mm-hmm. Per exemple, plataformes per jugar a jocs de rol, com pot ser Roll20, o per jugar a jocs de taula, com pot ser Tabletopia o Virtual Tabletop, que escolta, molt bé. Mm-hmm. Hi ha cosetes molt interessants, gratuïtes, moltes d'elles, i que et permeten, pues, això, treure't una miqueta el mono. Ara, evidentment, no ens equivoquem, no és el mateix el riure d'algú quan falla o li acabes de guanyar la partida en directe que per videoconferència. No,
clar.
No és el... Sobretot, aviam, també té un avantatge, i és que no t'arrisques a que et tiri la llauna de Coca-Cola pel cap.
Això és un avantatge, sí. Sí, o una ampolla de vidre, que fa bastant més mal.
Calla, que això ja pot fer ferida amb sang i tot. Però sí que, bueno, pues, amb això anem a intentar treure'ns una miqueta el mono que tenim tots. I escolta, aguantar una miqueta, quedeu-vos a casa tot el que pugueu, no arrisquem, quan sortiu preneu totes les precaucions, si us plau, i que escolta, volem poder tornar a jugar junts, personalment.
Exacte. Doncs escolta, Pablo, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi bé.
Adéu, a reveure.